Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta a primera hora i màniga curta al migdia. L'ambient assolellat s'imposarà avui amb un ascens de la temperatura fins als 28 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir al vespre, centenars de persones es van manifestar per protestar contra les detencions de nou CDRs per terrorisme. Ara com ara, amb la informació que hi ha del cas, és molt difusa. Tant podria ser que tot plegat fos un muntatge organitzat per preparar el terreny abans de la sentència, o que fos un cas amb fons i fonaments. I això ho dic sincerament, amb la informació que hi ha ara mateix, amb la informació de què disposem. Més enllà de les filtracions interessades. Clar, no seria descabellat pensar que uns quants independentistes emprenyats amb la decepció amb el govern espanyol, amb el govern català, hagin decidit anar més enllà. Això no seria descabellat. Però el que està clar és que a Catalunya no hi ha hagut cap acte de terrorisme. No hi ha hagut terrorisme. Mai. Hi ha hagut alteracions de l'ordre públic? Sí. Condemnables? Sí. Criticables? Sí. Però terrorisme no. I que el moviment independentista és eminentment pacífic i que cal aïllar ningú que tingui la més mínima temptació d'anar més enllà de la no violència també és evident. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí Cultura. De seguida parlarem amb la Carme Fenoll sobre la possible reobertura de la llibreria mediterrània de Palafrugell i més tard conversarem amb la Rita Ferrer sobre les activitats de l'Escola de Música de Palafrugell. I acabarem el programa amb en Josep Lluís Vidal parlant de tecnologia i oci digital i posarem el focus en Windows i els seus nous problemes. Atenció que si heu tingut recentment problemes amb Windows, escolteu perquè us interessarà avui la secció amb en Josep Lluís Vidal. La notícia del dia. Platja d'Aro ultima un pla per evitar les inundacions quan hi ha tempestes. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. L'alcalde Maurici Jiménez avança a Ràdio Capital que la primera quinzena d'octubre comencen les obres per refer el clavegueram de l'avinguda Doctor Fleming. També s'actuarà a les avingudes de Castell d'Aro i Segaró.
Quan es fa el desplegament inicial de tota aquesta canonada, parlem de fa de més de 40 anys i això significa que estan dimensionades per un castell, Platja d'Aro i Segaró que ha crescut, que s'ha multiplicat, que ha crescut en nombre de vivendes i de persones i això significa que s'han d'anar redimensionant.
A més, Platja d'Aro vota els segons pressupostos participatius. Maria Monteis.
Els segons pressupostos participatius de Platja d'Aro han entrat en la fase de votació per tal d'escollir entre 15 propostes diferents, com són, per exemple, arranjar el camí vell a Can Cuc o il·luminar el camí vell de Santa Cristina d'Aro al cementiri vell.
Dijous, Guíxols des del carrer portarà un pla d'emergència climàtica al ple de Sant Feliu de Guíxols. Pedro Ruiz.
Bon dia. La formació considera que els municipis han d'implicar-se també en l'objectiu de mitigar els efectes del canvi climàtic i que cal prendre decisions valentes i transversals. Consideren, a més, que s'ha de combatre urgentment efectes com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle o la pujada del nivell del mar.
Les obres que actualment s'estan duent a terme al casc antic de la Bisbal han posat al descobert, ja ho sabeu, diferents parts de muralla del segle XIV que l'equip del govern municipal, seguint les instruccions dels tècnics, va optar per documentar, catalogar-los degudament, colgar-les protegides i demanar un informe a la Generalitat, no sense una certa polèmica ciutadana. L'informe ja ha arribat i en Manel Magrinyà ha parlat amb l'alcalde de la Bisbal i ens en dona tots els detalls, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Efectivament, l'alcalde Enric Marquès ha confirmat a Ràdio Capital que la Comissió de Patrimoni Cultural de la Generalitat avala l'execució dels treballs del casc antic i el tractament que l'equip de govern ha fet de les restes.
Les restes són restes i nosaltres les hem de conservar. No hi ha hagut mai cap intenció d'aixafar res, al contrari. Precisament, amb això som molt curosos. Ara, el que pot ser, pot ser, i el que no pot ser, no pot ser.
Així doncs, la Generalitat ha valorat positivament el cobriment de les restes de la muralla.
Tornem a Sant Feliu de Guíxols perquè han desallotjat una escola, això va passar ahir, van desallotjar una escola per una fuita de gas, Martí.
Important en surt els que es van endur ahir a Sant Feliu de Guíxols. Els bombers van poder tallar la fuita i al cap de 30 minuts els 260 alumnes i els professors van tornar a entrar a l'escola. De seguida ho ampliem.
I Calonge i Sant Antoni deixarà d'invertir diners en la rehabilitació del castell. Eugènia Güell.
Bon dia. Destinarà aquesta partida de 400.000 euros per millorar el consultori de Calonge, el parc de Sant Julià de Glòria i el camp de futbol de Sant Antoni.
Neix Mouta pel Mar, la plataforma que impulsa marxes esportives per recollir deixalles al litoral gironí. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia, així és. Esport, salut i consciència mediambiental són els eixos del projecte Mouta pel Mar, que es posarà en marxa amb tres accions que es duran a terme entre el setembre i el novembre, dues d'elles a Palamós i Sant Feliu de Guíxols. N'ha parlat Miquel Ferrer, l'impulsor.
Aquesta iniciativa vol trencar aquest cicle de la brossa, que des d'enterra va en mar.
Dos detinguts per intentar robar en una finca a Púbol.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a la Pera dos homes de 18 i 34 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior del domicili, en grau de temptativa. A un d'ells també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir de forma temerària.
I divendres passat una delegació mexicana va visitar Palafrugell.
Ho van fer per reconèixer el patrimoni surer de la vila. Aquesta trobada s'emmarca dins de l'intercanvi cultural per la commemoració del 80è aniversari de l'acollida a la República de Mèxic d'exiliats republicans espanyols.
Albert Aparicio, bon dia. No podem sentir l'Albert Aparicio que ens
bon dia,
havia...
Dani.
Ara sí, Albert.
Bon dia.
Escolta, temps per aquests propers dies, sobretot per avui, que ja estem en plena tardor, però no sé si això es nota meteorològicament parlant.
Doncs no notarem gaire, excepte aquest matí a primera hora, quan la temperatura és baixa, hi ha 13 graus a punts de l'interior de la comarca, però la temperatura pujarà i és que avui ens espera un dia molt assolellat, molt plàcid i podem tenir valors màxims de fins a 28 graus. Pel que fa a la zona costanera, hi ha una mica de maror amb onades màximes d'un metre d'altura. Demà ens passa un front fred que provocarà un augment de la nuvolositat i un nou descens de la temperatura màxima.
Gràcies, Albert. Fins demà.
Adéu, fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? A veure, avui la cançó del dia és aquest History of Everything, de Bare Naked Ladies. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Això ens sona als seguidors de Big Bang Theory. Per què avui és aquesta la cançó del dia, Marc?
Doncs mira, avui fa 12 anys que la sèrie va estrenar als Estats Units i que va finalitzar, recordem, el passat 16 de maig, després de 279 capítols i amb unes audiències brutals. Els seus seguidors almenys es poden consolar, ja que el seu spin-off, Young Sheldon, segueix en antena i amb gran èxit.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Quatre minuts i serà un quart de nou.
Supermatí, amb Dani Cortés.
Carme Fenoll, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem avui amb la Carme Fenoll perquè ens expliqui una mica aquest projecte per mirar de recuperar la llibreria mediterrània de Palafrugell, que ha anunciat el seu tancament, i hi ha un grup de persones, entre els quals hi ha la Carme Fenoll i diversos... per cert, estem contents perquè hi ha diversos col·laboradors de Ràdio Capital en aquest grup, que vol intentar recuperar-la. Per què tanca ara mateix la llibreria mediterrània, Carme?
Doncs tanca perquè els seus propietaris es jubilen. De fet, diguéssim, és una parella, en Joan Aliu i l'Adela. Ella ja està jubilada i en Joan, doncs, per edat, també, diguéssim, necessitaven, bueno, tenien que jubilar-se. Però, més enllà d'aquest fet natural, un grup de gent, de fet força gent, ens estem intentant mobilitzar per trobar, doncs, successors, no?, en aquesta parella de llibreters, i impedir així que es tanqui la que considerem que és l'única llibreria actualment a Palafrugell.
Clar, ells no han trobat successors.
Encara no, però arrel de tota aquesta moguda, de tot aquest moviment de gent que estem doncs ara reivindicant que no tanquin o que es busqui alguna sortida, ja tenim 3 o 4 persones interessades, i es tracta també una mica d'impulsar doncs que gràcies a aquesta crida que esteu fent als mitjans i gràcies al boca a orella que estem fent molta gent, es trobin possibles interessats en continuar el projecte, en continuar la Mediterrània.
Home, és molt bona notícia que ja hi hagi gent interessada després d'aquesta crida.
Sí, que ho és, sí. De fet, estic convençuda que era el que faltava, eh? Aclarir una mica les situacions de traspàs, d'acordar, diguéssim, als propietaris la millor manera o la forma més fàcil perquè una parella de persones interessades o de llibreters que vulguin, doncs, tirar-ho endavant, els sigui fàcil obrir les persianes i... diguéssim, tornar a donar vida a la llibreria.
I encara esteu, vull dir, aquestes tres persones, esteu buscant encara més gent per tenir més opcions? Espereu que encara hi hagi, potser hi hagi més ofertes? Ho dic per si algú ens està escoltant i li pugui interessar fer-se càrrec d'una llibreria.
Sí, com que no està tancat, diguéssim, el procés, sí que ens agradaria, doncs, això, que la gent s'animés a preguntar-nos. De fet, això va sorgir una mica, és un moviment de persones que ens comprometem doncs, amb els nous propietaris que ho agafin, doncs, a donar-li suport una mica, a vegades amb espècies, no? Parlar doncs, d'ajudar-los en comunicació, d'establir una mena de compromís d'assegurar unes vendes mínimes d'un grup, per exemple, de 100 persones que es comprometessin, doncs, a gastar 100 euros en un any a la llibreria, a fer una mena de cooperativa per tal, doncs, de donar el màxim d'agenda cultural a la llibreria, saps? De reactivar un espai que considerem que és òptim, perquè realment l'espai de la llibreria, que tot just va fer 30 anys, a més, que és una llibreria emblemàtica, doncs té terrassa, té un espai de bar, té diguéssim, és molt polivalent i ens sap greu doncs, que tanqui i que, bueno, que mai més puguem entrar-hi i puguem donar-hi una nova vida.
Hi ha exemples de casos com aquest que s'hagi pogut recuperar arreu del país, que s'hagi pogut recuperar una llibreria que havia de tancar i s'hagi fet amb èxit?
Val, jo el que sé és que hi ha exemples de moviments de persones que volen reobrir llibreries o canviar les coses. Aquí a Mataró, al Maresme, per exemple, quan va tancar la mítica llibreria Robafaves, va haver-hi un grup de gent que, per mitjà d'una cooperativa, va obrir la llibreria Dòria, una llibreria superactiva actualment. O quan la llibreria Documenta, també una altra llibreria clàssica de Barcelona, del centre de la Rambla, va tenir que tancar perquè li van pujar els lloguers, doncs es va fer un Verkami, una història de crowdfunding, i molta gent va poder permetre doncs, que hi hagués un trasllat al carrer Pau Claris i que la llibreria encara estigui ben viva. També em consta una altra llibreria, crec recordar que és a Tarragona, que ha fet, no, perdó, a Terrassa, que ha fet un procés semblant, diguéssim, comptant amb molta gent al darrere que interessada en que les llibreries no morin i considerant que les llibreries no són un qualsevol espai, sinó un espai de cultura, un espai que conforma el que nosaltres considerem que és la societat on volem viure.
Si algú volgués participar en aquest grup per intentar donar suport als nous propietaris de la llibreria Mediterrània, que ja em deies que és molt probable que apareguin nous propietaris i que es pugui dur a terme, què ha de fer què ha de fer qui vulgui donar suport a aquest moviment?
Doncs, per exemple, pot contactar amb mi, o si voleu us puc deixar el meu correu electrònic després o aquí en antena, i que contactin. Jo tinc una mica les condicions, en Joan i l'Adela, diguéssim, m'han demanat doncs, que intenti ajudar-los doncs, en aquesta gestió. I per tant doncs estaré encantada de poder parlar amb possibles interessats.
No, doncs deixa'ns el correu, sí, digues el correu i així ja ho deixen dit.
Perfecte, és C Fenoy, el meu cognom és, bueno, és C de Carme i Fenoy de F de França, Enoy, @gmail.com.
cfenoll@gmail.com, doncs mira, ja queda claríssim i a més nosaltres ho publicarem a la web també. Carme, molta sort amb aquest projecte, de fet ho seguim des de Ràdio Capital, ho seguim molt pendents, estem molt interessats i també col·laborem. Per cert, amb l'Ajuntament hi ha hagut algun acostament, perquè ahir teníem aquí l'alcalde de Palafrugell que ens deia que de moment no havíeu contactat amb ells, però que un cop ho féssiu que estarien oberts a donar-vos suport.
Doncs la veritat és que no hi hem contactat perquè considerem també que és millor que surti un moviment així d'una iniciativa ciutadana, que no es depengui d'una subvenció o d'un suport, que estic convençuda que després l'Ajuntament ajudarà en aquests nous propietaris a que la seva nova llicència, que la seva nova moguda doncs, funcioni, però ostres, tot el grup de gent que ens vam asseure una mica allà, vam pensar que el primordial era que la societat civil s'organitzés i considerés aquesta necessitat i que després doncs, ja recorreríem a tot el suport possible des de l'àmbit institucional, que estic segura que hi serà. També teníem una persona de la Generalitat, en concret de l'ISEC, que es va mostrar interessat en el projecte i que també ho recolzarà en cas que trobem relleu. Però ja et dic que consideràvem que partir de la mateixa ciutadania era el pas principal.
Ens agrada explicar notícies com aquesta. Carme Fenoll, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí. Que tinguis molt bon dia.
Igualment, que vagi molt bé.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Pràcticament falta un minut perquè siguin les 8:20 del matí. Recuperem el fil de l'actualitat del Baix Empordà perquè el municipi de Castellplatja d'Aro es prepara per evitar que es repeteixin les inundacions d'aquest cap de setmana que han acabat amb una persona morta i molts desperfectes materials. L'Ajuntament té identificat quin és el problema. Una xarxa de clavegueres de fa 40 anys i que no està prou dimensionada i que també que la fulla i la pinassa que cau per la pluja obstrueix les obertures del clavegueram i no deixa passar la pluja. Després d'això, després de tenir-ho identificat, ja van anunciar fa uns mesos un projecte que ara es durà a terme en els propers mesos. És així, Martí Seguer.
Per combatre-ho, hi ha en marxa un projecte per renovar el clavegram de tres vies prioritàries de Platja d'Aro. Seran els propers tres anys i s'actuarà l'Avinguda S'Agaró, l'Avinguda Castell d'Aro i l'Avinguda Doctor Fleming. Segons l'alcalde, Maurici Jiménez, la capacitat per redirigir l'aigua cap al Ridaura es veurà augmentada de forma molt important. Precisament Jiménez va avançar ahir en una entrevista a Ràdio Capital que aquestes obres començaran en una primera fase la primera quinzena del mes d'octubre.
Precisament ara aquest proper 15 d'octubre, la segona quinzena d'octubre, comencem les obres de canalització Doctor Fleming, unes obres que d'alguna manera ens ajudaran a recanalitzar de nou tot aquest espai que es portaran a terme al llarg de tota la tardor hivern.
Les obres continuaran al setembre del 2020 a l'Avinguda Castell d'Aro i el 2021 a l'Avinguda S'Agaró. Jiménez va explicar, però, que per molt que renovi la xarxa de clavegram serà difícil fer prevenció en circumstàncies extremes.
El dissabte de 6:45 a 7:45 van arribar a caure a prop de 40 litres. Això, per molt que tinguem infraestructures molt actualitzades, és difícil que tinguem canalitzacions que puguin suportar una pluja d'aquestes característiques. I, per tant, hem de ser conscients que temporals importants fan mal i que és difícil poder-los preveure.
I Martí, quines novetats hi ha sobre les conseqüències dels aiguats?
Jiménez va afirmar que la investigació sobre la mort continua en marxa i va explicar que la mobilitat pública ja no hi ha afectacions, que es mantenen sobretot els danys materials.
Sí que és veritat que queden greuges més a l'entorn dels espais privats, alguns soterranis encara amb parcialment inundats. Els greuges que s'ha pogut causar a través de les inundacions, doncs, en plantes baixes de vivenda o plantes baixes comercials, que són els que han rebut més de forma directa, doncs, en aquestes zones que s'han inundat, i per tant aquesta setmana és la de valoració de danys i una miqueta de tornar al màxim que puguem a la normalitat.
I encara a Platja d'Aro, els segons pressupostos participatius han entrat en la fase de votació per escollir entre 15 propostes diferents, com són, per exemple, arranjar el camí vell a Can Cuc o il·luminar el camí vell de Santa Cristina d'Aro al cementiri vell. Maria Monteis.
En aquesta fase hi poden participar tots els empadronats al municipi abans de l'1 de juliol d'enguany i que tinguessin un mínim de 14 anys fins al 31 de desembre del 2018 i votar fins a un màxim de 3 propostes. El consistori destina 150.000 euros en matèria d'inversió i s'executaran tantes propostes com sigui possible dins d'aquesta partida, en funció de quin sigui l'ordre de les més votades.
I Maria, com i quan poden participar els empadronats?
Es pot votar a tota hora mitjançant el portal en línia o a qualsevol dels 4 punts municipals d'accés públic per poder-ho fer en línia, ubicats a Platja d'Aro, a l'Oficina de Turisme i Oficina d'Atenció al Ciutadà, a Castell d'Aro, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a S'Agaró, a Cala Generosa, l'edifici on hi ha correus. També es poden omplir butlletes de paper i desar-les a les urnes instal·lades a l'Ajuntament, la Biblioteca Mercè Rodoreda, el Centre Cívic Vicenç Bou i escoles fan els d'Aro i els estanys, a Platja d'Aro. També a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'Escola Vall d'Aro i a l'Institut Ridaura de Castell d'Aro i també a Cala Generosa de S'Agaró.
Supermatí.
Sant Feliu de Guíxols. Guíxols des del carrer portarà dijous al ple una proposta de redacció per redactar un pla local d'emergència climàtica per Sant Feliu de Guíxols. En plena cimera pel clima, les imatges d'aquests dies, de fet d'ahir, de la Greta Thunberg, aquesta noia de 16 anys, les imatges a la seu de l'ONU criticant els líders mundials, demanant-los un canvi urgent, perquè és molt urgent, i fent cara de circumstàncies quan passa per davant de Donald Trump, són memorables, i a més us recomano que les busqueu. I en aquest context, a Sant Feliu de Guíxols, aquesta formació Guíxols des del carrer creu que el canvi climàtic no només ha d'implicar els Estats Units i l'ONU i les Nacions Unides, sinó que també han d'actuar els municipis. Pedro Ruiz.
Doncs sí, Jordi Lloberes, portaveu de Guíxols des del carrer, considera que el pla és urgent i necessari necessari i assegura que aquest no està fet per criticar el govern municipal, sinó per replantejar-se la importància, diu, de fer actuacions des d'una perspectiva transversal i que es tingui present l'emergència climàtica i la necessitat de cuidar el nostre entorn a l'hora d'adoptar totes les decisions polítiques locals.
El que estem dient és que allò que es fa, que ja es fan coses i es fan bé, s'ha de poder veure des d'una perspectiva transversal en totes i cadascuna de les decisions polítiques que es prenguin a la ciutat. I per tant, aquest pla, que no deixa de ser una mirada llarga cap al futur, doncs bé, hauria de tenir en compte qüestions tan diverses com el planejament urbà, o trànsit de vehicles, la gestió de l'aigua o, evidentment, com no, el consum elèctric i l'ús d'energies no renovables.
Aquest anunci precisament el va fer Guíxols des del carrer el divendres a Casa Irla en el marc d'una jornada sobre l'escalfament global i el canvi climàtic. Sobre aquesta qüestió, la referent al pla local, Ràdio Capital ha parlat amb fons de l'executiu municipal que han refusat fer declaracions. Diuen que les argumentacions i valoracions les faran al ple d'aquest dijous.
Doncs estarem pendents del que digui l'Ajuntament en el ple, ja que no han volgut fer declaracions a Ràdio Capital. Per tant, mireu, ho haurem d'explicar segons la font original i amb el que expliquin els regidors al ple, sense poder fer preguntes. Deien, Pedro, que es tracta d'una proposta de redacció, però específicament quins continguts, quines accions planteja Guíxols des del carrer en aquesta moció?
Doncs en aquest pla es detalla mesures com, per exemple, reduir el consum energètic procedent de fonts fòssils, també de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i l'adaptació de la ciutat als efectes que provenen del canvi climàtic. En aquest sentit es refereixen a intenses onades de calor, tempestes molt més fortes, la pujada del nivell del mar o fins i tot l'extinció d'ecosistemes autòctons. Finalment, des de la formació insten a prendre consciència d'aquesta problemàtica que afecta a tothom.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Ho hem anat explicant aquests mesos a la nostra web i també a l'antena de Ràdio Capital. Ja ho sabeu, les obres del casc antic de la Bisbal han posat al descobert diferents parts de la muralla del segle XIV, com una espectacular torre rodona de grans dimensions que es va localitzar a metre i mig de profunditat a l'alçada del número 16 del carrer Ample. El tractament de la troballa va originar una certa discrepància ciutadana. A la cara, un informe de la Generalitat ha posat punt i final. Manel Magrinyà.
Arrel de la troballa, veïns de la Bisbal i alguns polítics locals s'havien pronunciat a les xarxes socials en el sentit de demanar que les restes s'integressin dins del projecte per tal de fer-les visibles. I l'Ajuntament va demanar a la Generalitat que es pronunciés sobre la qüestió.
El que vull deixar clar és que des de l'inici de l'obra, des d'abans de començar els treballs, sempre la relació amb cultura i amb els arqueòlegs que provenen d'un servei de l'administració ha sigut el màxim de fluïda i el màxim de disposició per part de l'Ajuntament.
En resposta a la sol·licitud de l'Ajuntament, la Comissió de Patrimoni Cultural ha emès un dictamen en el que avala l'execució dels treballs i el tractament que n'ha fet l'equip municipal de les restes. Si bé l'informe pròpiament dit encara no ha arribat a l'Ajuntament, sí hi ha una valoració tècnica de cultura favorable a la gestió feta i l'alcalde explica a Ràdio Capital els propers passos a fer per part de l'Ajuntament.
Tant per el que és el lloc, com la fundària on s'han trobat, com la dimensió de les restes, tenint en compte que el carrer Ample és un carrer comercial, conservar les restes, i estem treballant en aquests moments amb una solució que sigui marcant el paviment el que serà les restes. Els arquitectes de l'obra ho estan parant ara, presentaran un parell de propostes els propers dies, que també passarem a Cultura perquè avaluï.
Segons fonts de Cultura, l'informe definitiu desestima l'encaix de la traça contemporània del carrer i els seus habitatges, amb unes restes a un metre i mig sota el nivell de la zona de pas, ja que les experiències per conciliar la visibilitat de les restes en vidre no permeten el pas de vehicles de veïns o l'abastiment de comerços i generen problemes derivats, com ara el creixement de males herbes o la condensació d'humitat que entela els
vidres. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El ple de Calonge i Sant Antoni d'aquest mes de setembre es modificarà el pressupost d'inversions i una quantitat important de diners canviarà de destinació. Es tracta d'una partida de 400.000 euros que deixaran d'invertir-se per rehabilitar el castell de Calonge i Sant Antoni i s'invertiran a qüestions que l'Ajuntament considera més pràctiques, més pràctics, podríem dir, no, Eugènia?
Sí, en concret es destinaran a la millora del consultori mèdic de Calonge. Refaran els lavabos, milloraran l'accessibilitat del centre, les diverses unitats i també els vestidors del camp de futbol de Sant Antoni. A més, també milloraran el parc de Sant Julià de Glòria, que permetrà una renovació de les instal·lacions esportives que hi ha en aquesta zona i també dels jocs infantils, perquè, segons han dit, ja estava bastant desfasat.
I com és que deixen d'invertir en el castell?
Doncs hem parlat amb la regidora d'Urbanisme i Hisenda, Carme Vinyes, i aquestes són les raons que ens ha donat.
Aquesta partida de 400.000 euros estaven destinats a la rehabilitació del castell. Aquest equip de govern es vol repensar bé i valorar els usos i funcionament que li volen destinar, així com negociar més anys de cessió d'ús del castell de Calonge i Sant Antoni.
Recordem, doncs, que aquesta modificació de la partida de pressupostos que afecta la rehabilitació del castell s'efectuarà en el ple del mes de setembre.
Acabem de passar 8:45 del matí. I d'aquesta manera marxem de nou cap a Sant Feliu de Guíxols per explicar-vos un episodi que va passar ahir, que, per sort, no va anar més, però que és impactant. Una fuita de gas en un habitatge aquí a Sant Feliu de Guíxols va fer que calgués evacuar de l'escola 260 persones, entre alumnes i professors, Martí.
Va passar al carrer Sant Domènec de la localitat baixempordanesa. Es tracta de l'escola Cor de Maria. Els bombers van rebre l'avís a 10:45 del matí. Els alertaven que se sentia molta olor a gas. Van comprovar que la fuita no venia de l'escola ni del solar que hi havia a prop i van determinar que l'olor venia del pis del número 76, on no hi havia ningú. Els bombers van tallar la fuita i al cap de 30 minuts els alumnes i els professors van tornar a l'escola. Tres dotacions de bombers hi van treballar. Després es va ventilar l'habitatge.
I en successos, en qüestió policial i també d'això, de successos, us hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat a la pera dos homes de 18 i 34 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior del domicili en grau de tentativa, és a dir, en intent, no? Van intentar robar en un domicili, però aquesta és la qualificació literal que fa servir la policia. A un d'ells, a un d'aquests detinguts, també se'ls acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir de forma temerària.
La tarda del 18 de setembre, una dotació de paisà que feia patrullatge preventiu a l'Estartit li van demanar que anés al carrer Garbí de Púbol, ja que uns testimonis havien vist com dues persones intentaven robar en una finca. Un dels lladres va fugir a peu i l'altre en un cotxe. Poc després, una dotació policial que circulava per la JV-6426 de la Pera a Púbol va veure diverses persones que seguien un home que caminava pel voral. Els agents el van aturar i van comprovar que eren els veïns de la zona que seguien un dels lladres. Immediatament se'l va detenir com a presumpte autor del robatori. Durant el trasllat del detingut i mentre els agents circulaven per la carretera JV-6426 amb la cruïlla JV-6425, van veure com un cotxe intentava ocultar-se. Quan va veure la policia, va marxar a gran velocitat, conduint de forma temerària i posant en greu risc la resta d'usuaris de la via, segons expliquen els Mossos.
I què va passar llavors, Martí?
En arribar a la intersecció amb la C66, el vehicle fugitiu va desobeir les senyals de circulació a gran velocitat, fent que la resta d'usuaris haguessin de frenar per tal de no col·lidir-hi. Finalment, els agents van aconseguir interceptar el vehicle a l'alçada del terme municipal de la Pera i van detenir el segon lladre. El detingut, un d'ells amb antecedents, va passar el dia 19 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I si al principi del programa us explicàvem una bona notícia, ara una que també fa bona pinta. Fer esport i recollir les deixalles que hi ha pel camí. Aquest és l'objectiu de la plataforma Mou-te pel mar, que vol aconseguir a través del plogging, és a dir, córrer suau, i l'eco-swimming, que vol dir nedar al mar. De moment hi ha programades dues sortides al Baix Empordà, una a Sant Feliu de Guíxols i una altra a Palamós el dia 29 de setembre, Maria.
La iniciativa ha arribat a les comarques gironines gràcies a Miquel Ferrés, un pescador gironí aficionat a córrer que fa molts anys que veu com les deixalles que hi ha als marges acaben al mar. En Miquel ha assegurat que aquestes són les que després acaben a les xarxes dels pescadors i aquesta és una situació que cal revertir. Fa un temps va començar a compartir rutes per Palamós mentre recollia els plàstics que es trobava.
resulta que tota la brossa que veig pels marges o pels camins on vaig a córrer és la que acabem pescant a mar que els pescadors, no? Llavors, aquesta iniciativa vol trencar aquest cicle de la brossa que des d'enterra va en mar i llavors proposa...
Moltes gràcies, Maria Montells, per aquesta informació. Seguirem el cas de molt a prop perquè fa bona pinta i ja et dic, és d'aquestes coses que cal mirar-s'ho de prop. Són les 8 i pràcticament 35 minuts. Ara una estrena en aquest supermatí de Ràdio Capital, una estrena que ens porta cap a Figueres, que és la localitat d'aquest nou col·laborador del programa. Avui s'estrena al Supermatí com a comentarista l'humorista Jair Domínguez.
Allibereu els conills de granja, que ho passen molt malament. Fa un parell de setmanes vam sentir com uns animalistes feien exactament això, i de passada van deixar conillets sense mare i van xafar uns pollets que corrien per allà, perquè no sé si ho sabíeu, però els pollets són el puto animal més delicat del planeta. Tu fots un crit quan estan tots junts allà, sota cobert, i se'n moren quatre de l'ensurt, eh? El cas és que alliberar conillets, galls violadors i vedells és l'última moda entre el jovent. Persegueixen una bona causa? Collons, i tant. Que aquest sigui un món sostenible, sense granges superpoblades i animals assassinats de manera inhumana, pel bé d'un bon bistec, que també et dic que si són animals assassinats de manera inhumana, és té certa lògica, no? Si fos de manera humana... En fi, bueno, on van a parar aquests conills? Al mig del camp? No, hòstia, que allà serien ràpidament assimilats per la cadena tròfica, eh? Moririen en un tres i no res, eliminats per una guineu, una fura, el paratxocs d'un la d'aniva, bueno, el que sigui, els depredadors naturals, no? Els animalistes volen que els animals visquin a la natura, però en una natura amable de Disney, on els animals només moren de vells, no? Hi ha santuaris de conills, això és interessant, és una cosa nova per mi, que vaig néixer el segle passat, però es veu que allà viuen feliços i procreen com conills, literalment, perquè són conills, ja ho he dit. I això va passar a Austràlia fa un temps, si recordeu, i la cosa no va anar bé, eh? Quan diuen que la natura és sàvia, ho diuen per alguna cosa, eh? No és una frase feta. Si tu elimines els depredadors d'una espècie, bueno, en fi, tots hem vist Jurassic Park, no? Doncs imagineu el mateix amb conills... i sense en Jeff Goldblum i sense aquelles tanques electrificades, no? Conills destruint el planeta. Podria arribar a passar. El gran Theodor Adorno va dir una frase, bueno, en va dir moltes, però aquesta és de les bones. Va dir: Auschwitz comença allà on algú es mira un escorxador i pensa: només són animals. I tenia molta raó. També us dic una cosa, a l'Adorno li agradaven els entrecots de vedella.
Gràcies, Jair Domínguez.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 37 minuts, marxem de les fronteres del Baix Empordà per explicar tot allò que passa fora de la comarca. La informació general catalana d'Espanya i de la resta del món. I ho fem aquest any de nou amb l'Alba Lejide, llibertat amb càrrecs per dos dels nous independentistes detinguts per la Guàrdia Civil. Cinc dels altres set han estat traslladats a Madrid i s'espera que els altres dos també hi siguin conduïts.
L'entitat Alerta Solidària, que els ha assistit jurídicament, ha explicat que se'ls acusa de terrorisme. Dos dels detinguts van sortir passades les 6 de la tarda de la caserna de la Benemèrita a la Travessera de Gràcia de Barcelona. Els altres 7 hauran de prestar declaració davant del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. 5 d'aquests 7 van ser traslladats a Madrid a primera hora d'ahir a la tarda. Cal recordar que les 9 detencions s'han practicat per ordre del Tribunal Madrileny, que en aquell moment investigava els detinguts per delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius. Els dos alliberats, però, se'ls continuaria mantenint el delicte de terrorisme. La majoria de detencions s'han fet a Sabadell, però també n'hi ha hagut a municipis del Vallès Oriental i a Osona.
Doncs això, aquestes qüestions que us explicàvem a la portada i que a vegades fa una mica de tuf de muntatge. El TSJ requereix personalment el president Quim Torra perquè retiri la pancarta del balcó de la Generalitat. El president ja va anunciar que la mantindria i recorreria l'ordre per vulneració flagrant, diu, de la llibertat d'expressió.
El requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és fruit d'una demanda presentada per l'entitat Impulso Ciudadano, que sosté que la pancarta no representa tots els ciutadans i que no hi ha cap fonament jurídic per haver-la col·locat.
I el jutge José de la Mata prorroga fins a la instrucció del cas Pujol a l'Audiència Nacional fins al 23 de març del 2021. El magistrat argumenta que encara no hi ha proves pendents, que encara hi ha proves pendents que no permeten acabar la investigació en l'anterior termini.
El termini d'instrucció acabava aquest dilluns, però a petició de la Fiscalia, el magistrat ha decidit fer una última pròrroga de 18 mesos perquè encara hi ha proves pendents. De la Mata ha argumentat que, davant la complexitat de la causa, no es podia acabar la instrucció en el termini fixat en l'anterior pròrroga. Segons ha informat l'Audiència Nacional, a la interlocutòria el jutge recorda que queden pendents informes d'auxili judicial sobre Oleguer Pujol i altres investigats, així com informació de comissions rogatòries i ordres europees d'investigació d'Andorra, Luxemburg i Dinamarca. A banda, també està pendent la sol·licitud de diligències interessades de Gran Tibidabo.
Doncs, mira, més temps per investigar. Fins al 23 de març del 2021. Moltes gràcies, Alba Lejide. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Dani.
I benvingut a la nova temporada del Supermatí de Ràdio Capital. Hi ha coses que no canvien, com és aquesta secció de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal cada dimarts. I tampoc canvia les notícies que expliquem, el tipus de notícies que expliquem, que ja ens agrada de tant en tant donar notícies bones, que ens permetin mirar el futur amb optimisme i il·lusió, però ja tinc la sensació que durant tota aquesta temporada parlarem molt de Facebook, de Google, de l'Alexa, de Google
Home. més o menys, perquè al final, saps què passa? Que la tecnologia és una cosa que ja forma part tant de nosaltres, del nostre dia a dia, ho portem tan a dintre nostre que clar, és una cosa que és com molt quotidià, no? Qui no porta un mòbil a la mà, no? Vull dir, al final el mòbil és que està integrat ja en els cotxes, i no sé si és molt futurista dir que el mòbil integraran el cos humà d'aquí pocs anys, eh?
Deixa'm començar la temporada d'aquesta secció saludant també un clàssic del programa, que és OK Google, saluda, què tal?
Home, què tal?
A tope y con las pilas cargadas. ¿Tú cómo? ¿Puedo ayudarte con algo?
Bueno, de momento no, gracias.
De moment no gravis. De moment digue-li que no gravi el i que no guardi coses del que diem. Així ens podria ajudar, ens podria ser molta ajuda.
Bé, l'aparició estel·lar de cada dia de l'OK Google. Un dia d'aquests també et presentaré l'Alexa, que la tinc també.
Ah, el tens també per ahí?
Sí, per aquí està, però avui ara està dormint. Escolta.
Mira, ens faltaria el Siri per fer el trio ja, no?
Jo...
Ah, Siri també està per aquí.
No, és el Google que s'ha posat a parlar aquestes coses. Mentre parlin, escolti.
Vale.
Sembla que està explicant un acudit. OK, Google, baja el volumen a cero.
Va.
Ja està, va, molt bé. Escolta, Josep Lluís, avui no hem de parlar de Google, ni de Facebook, ni de res d'això, però sí que hem d'explicar una notícia relacionada amb les xarxes socials, que és que, segons hem llegit aquests dies, Twitter i Facebook eliminen comptes falsos.
Sí, el cas està molt relacionat amb la propera convocatòria electoral, o té una certa relació amb la propera convocatòria electoral del 10 de novembre, no em sembla que és?
Sí,
Sí, aquests dies hem sabut precisament que Twitter i Facebook han eliminat fins a 359 comptes falses que les xarxes socials, aquestes dues xarxes, Twitter i Facebook, atribueixen al PP per les darreres eleccions generals, és a dir, que van crear aquestes 359 comptes falses per fer retuits, per compartir continguts, és a dir, que no corresponien realment a una persona en concret, a un perfil en concret, sinó que es feien servir, diguem-ne, com a ponts o com a altaveus per amplificar el missatge, no? No és el primer cop que passa això. Ara fa també unes setmanes, crec que va ser a mitjans d'estiu, més o menys, que van conèixer també que Twitter també havia eliminat comptes d'Esquerra Republicana de Catalunya que també feien alguna cosa similar. No recordo en quina convocatòria electoral, però sí. Llavors, clar, això ens porta a pensar una mica que d'estratègies que fan servir els partits, doncs n'hi ha de tots els colors també, no? Al final, no només hi ha els comptes oficials, no? En aquest cas del Partit Popular, sinó que després hi ha al voltant del compte oficial tota una sèrie de comptes satèl·lit que no sempre són ni els dels seus diputats, ni els dels seus dirigents, ni els dels seus regidors, sinó que són una sèrie de comptes doncs, que es fan servir d'això, d'amplificador del missatge per tal de que arribi a més persones. Perquè, clar, no oblidem que el poder de les xarxes socials està precisament aquí, no? En el cas de Twitter, doncs, en el retuit, en els m'agrada, en els comentaris del missatge, i a Facebook exactament igual, però el que passa que es diu d'una altra manera, no? En compartir, en fer un comentari, etc etc.
Val, clar, això són... Hem de saber si això permetem als partits que facin servir aquestes eines i nosaltres mateixos posem una barrera en el que hem d'acceptar que s'expliqui que a l'hora que mentre llegim a les xarxes socials, perquè hi passem moltíssima estona, o ha de ser directament per la via de la prohibició, que sembla per on està anant, no?
Clar, al final jo crec que la prohibició tampoc és la solució, perquè al final prohibir les coses el que provoca és que senzillament doncs, al final busquem camins alternatius, no? per explicar allò o per anar allà, a parar allà mateix on volem anar a parar, no? El cas és que les xarxes socials és evident que s'han convertit en un canal de comunicació directa amb l'electorat brutal. Ja ho va fer Barack Obama fa uns quants anys, quan va accedir a la Casa Blanca, ja fa més de 8 anys, i va ser, de fet, el primer gran polític a nivell mundial que va saber explotar el poder de Facebook en aquell moment, no?, per arribar a la Casa Blanca, i després li han seguit molts altres, no? Però, clar, això és una arma de doble fil, perquè al final és el que tu deies, Dani. Crec que potser hauríem d'anar més per la via d'educar i de saber distingir, de tenir criteri propi a l'hora de saber quins missatges són reals, quins poden tenir una dubtosa procedència, encara que siguin propaganda electoral, perquè al final tothom sap doncs, que en un període electoral com el que s'ha obert ara aquí a l'estat espanyol fins al proper 10 de novembre, doncs evidentment de propaganda en circularà i molta, no? Però clar, propaganda que almenys sapiguem d'on ve, no? I de qui ve, no? Que no puguem atribuir-la doncs, a un compte fals, no?
I aquí el problema és que molts partits aprofiten les xarxes socials per enviar directament els seus missatges als votants, sense el filtre del mitjà de comunicació, del periodista, que teòricament hauria de fer de filtre de comprovar si el que els partits estan dient és veritat o no. Això és el que hauria de fer el periodisme en teoria, i aquí el problema també és que moltes vegades hem delegat en aquesta funció bàsica.
Bueno, clar, al final això ja és un tema que seria per debatre durant moltes hores, no? Però sí, no només els partits, això també ho estan fent institucions, ho estan fent governs, ho estan fent empreses, ho està fent moltíssima gent que s'ha d'alguna manera ha cregut, no?, en els darrers anys, que amb les xarxes socials arribaven directament a tot el seu públic objectiu, i sí, és una manera d'arribar, però no és l'única, no? I clar, al final, sense aquest filtre que tu dius i sense aquest context que pot aportar un periodista, un mitjà de comunicació, sigui de la tendència que sigui, però sense el context, sense l'informació addicional, sense el contrast de la notícia, doncs clar, evidentment el missatge al final pot ser, doncs, convertit en això, en propaganda més que en informació, no?
Molt bé, més notícies. Compte amb l'última versió de Windows, que porta problemes de nou.
Ai, Windows, problemes, si són sinònims gairebé. Sí. Si són sinònims gairebé. No, a veure, bromes a part, sí que hem sabut que hi ha una darrera actualització de Windows 10, ja sabeu que Windows 10 és el sistema operatiu de Windows que ja no evoluciona en números, vull dir, no n'hi ha un Windows 11, ni un 12, ni un 13, sinó que quan es va llançar Windows 10, a partir d'aquí, el que fa Microsoft és periòdicament fer determinades actualitzacions, algunes de més envergadura, d'altres menys, i surten versions noves, no? Doncs una d'aquestes últimes versions, actualitzacions, el que ha fet és provocar més problemes que no solucionar d'altres. Teòricament, aquesta última actualització, que té un codi bastant curiós, bueno, de fet, com totes les actualitzacions de Windows, és el KB alta, cada quilo B alta, quilo en castellà, eh? Cada quilo en castellà B alta, 45, 15, 384, el que havia de fer era corregir fins a 80 problemes de seguretat diferents que tenia el sistema operatiu. 80 problemes, de seguretat. Doncs el que ha fet és, sí, corregir aquests 80 problemes, però provocar-ne dos de molt importants, que és inhabilitar la connexió a internet tant via wifi com per cable de la màquina.
Però això li passa a tothom o només en casos concrets?
Això, teòricament, s'ha atribuït a aquesta actualització, però, per exemple, jo mateix, que soc usuari de Windows, he actualitzat aquesta última versió en, crec que s'han tingut tres dispositius diferents, i no he tingut aquest problema. Vull dir, al final també depèn una mica de cada cas. El que passa que sí que és veritat que quan es publica un problema d'aquest tipus és perquè hi ha hagut un número d'usuaris important que ha resultat afectat, val? Clar, és un problema perquè moltes vegades quan un ordinador deixa de tenir accés via wifi, doncs bé, sempre queda el recurs del cable, el connectes directament al router i normalment el router està configurat perquè automàticament ja t'adoni accés a internet sense gaire més cosa, no? El que passa que en aquest cas això no era possible perquè l'actualització ha inhabilitat tant la connexió wifi com la connexió per cable. Per tant, l'única manera de poder revertir això és anant a una còpia de seguretat anterior del sistema operatiu o l'opció del restaurar el sistema, que el que et deixa és retornar la màquina al seu estat anterior a l'última actualització. Bé, de tant en tant, aquestes coses passen. Sí que és veritat que la brometa aquesta de Windows Error és una cosa que històricament s'havia carregat a Windows, perquè clar, sistemes com el 98 o el 2000 o l'XP fins i tot, doncs eren molt propensos a actualitzacions fallides i a problemes de virus, etc. Però al final això també li passa a Apple, això també li passa a Linux, això li passa absolutament a totes les plataformes que hi ha actualment en el mercat. I bé, no deixa de ser un problema gros per qui la pateix, però que normalment sol tenir solució amb una propera actualització.
Mm-hmm. Val, bé, doncs estarem pendents a veure si algú dels nostres oients els passa que tinguin en compte aquesta solució que comentaves de tornar a la versió anterior i que no s'espantin. Que...
Però la versió anterior, o fins i tot si anem al panell de control fent buscar en el buscador de Cortana aquest panel de control, hi ha una opció que posa actualitzacions o aplicacions i allà es pot desinstal·lar manualment l'última actualització i per tant tot hauria de tornar a funcionar correctament.
Molt bé. A veure, una notícia pels fans dels videojocs de Nintendo, que n'hi ha molts, entre els quals...
Els friquis dels videojocs.
Els friquis. Jo no sóc friqui, però sí que en algun moment sí que hi havia jugat bastant, sobretot els estius d'allò de la infància i adolescència en què no saps gaire bé què fer, doncs jugava molt a aquest joc, que és el Mario Kart. El Mario Kart, que és aquest joc del Mario Bros, però que consisteix a conduir uns cotxes per unes ciutats, uns mons màgics que... Bé, Mario Kart, segur que a molts us sona. Doncs sembla que demà surt una nova versió per mòbils, per Android i per Apple.
Doncs mira, si no passàvem prou temps amb els mòbils, ara encara tindrem més. Mira, jo he de confessar que jo i els videojocs no som gaire amics, no m'han agradat mai, no m'han atret mai, no tinc res en contra, tampoc. El que passa que no sóc gaire aficionat, per no dir gens, no? Però bueno, Mario Kart sí que sé qui és, no? I evidentment, doncs, bueno, s'ha tratat d'un clàssic que, mira, si tenim nova versió o actualitzada, doncs els que siguin fans tindran allà tot un repertori de possibilitats, no?
I que ens parla també de cap a on va la indústria dels videojocs, tot cap als mòbils, és a dir, això que deies, no?
Per si no hi passem prou temps. Dispositius mòbils. Sí, dispositius mòbils, que a més tampoc és casual, no? que sobretot els de gamma més alta, tipus els Samsung i Apple, doncs cada vegada tinguin pantalles més grans, també.
Doncs mira, jo t'he de dir que, no és... que tinc moltes ganes que aparegui aquest joc, que surt, que es pot descarregar demà gratuïtament, tot i que després ja es podran fer compres extra, però es podrà descarregar gratis a l'App Store d'Apple i al Google Play d'Android. I acabem, Josep Lluís, amb novetats d'aquest estiu del tema Huawei, que és el col·laborador tecnològic de la temporada passada i que promet continuar, perquè de moment la situació no està resolta, és a dir, encara no hi ha acostament entre Huawei i el govern dels Estats Units perquè sigui completament... No, anava a dir segur, però no és segur, és... que estigui
compatible.
Compatible, sí, que estigui segur que si et descarregues o si et compres un mòbil Huawei d'aquí dos anys puguis fer-lo tingui el mateix ús que fins ara.
Sí, no, la veritat és que ha estat un estira i arronsa durant molts mesos, des de la primera vegada que van conèixer que Estats Units no utilitzava les empreses americanes a vendre tecnologia a empreses xineses. Després semblava que sí que arribaven a un acord i que tot tornaria a la normalitat, però dies després es va tornar a liar tot i bueno, sembla que la cosa no té solució. De fet, fa poc més d'un mes Huawei ha anunciat el seu propi sistema operatiu. Ja ho deien, que estaven en condicions de desenvolupar un sistema operatiu i que el problema no era tant desenvolupar-lo, sinó convèncer a les grans empreses tipus Facebook, Google, etc., perquè fessin aplicacions o les seves aplicacions, doncs el Google Maps, el Facebook, el WhatsApp, etc., compatibles amb aquest nou sistema operatiu. Però al final ho han fet, ho han llançat, i en principi ara no és, només està disponible per als ciutadans de la Xina, però ja van avisar que en pocs mesos estaria disponible per tots els usuaris de Huawei a tot el món. Per tant, si el tema no s'acaba de resoldre properament, doncs al final el que farà Huawei és llançar el seu propi sistema operatiu a nivell global per mòbils, perquè a més a més està basat en Linux, en un kernel de Linux, i per tant serà compatible amb gairebé tots els sistemes, totes les aplicacions que funcionen sobre Android, perquè Android és un sistema que està basat també en Linux. Veurem com acaba tot plegat, però, clar, d'entrada sembla que l'usuari hauria de ser el que menys patís en aquest cas. Per això mateix, no? Perquè hi haurà una alternativa si no arriben a un acord finalment els Estats Units i la Xina.
Clar. Bé, doncs mira, ho seguirem molt i ja tenim temes per explicar durant tota la temporada amb en Josep Lluís Vidal en aquesta secció de tecnologia i oci digital que repetirem cada dimarts. Josep Lluís, que vagi molt bé la setmana i fins a la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, ja ens expliques què tal ha anat amb el Mario Kart.
Us ho explicaré, sí, us ho explicaré. Va, que vagi bé.
Adéu.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
I aquesta hora al Supermatí farem sempre un recorregut, un mapa per tot el Baix Empordà per explicar un contingut de l'actualitat del dia. Això és el mapa del dia al Baix Empordà amb tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital.
A Platja d'Aro s'ultima un pla per evitar les inundacions quan hi ha tempestes. L'alcalde, Maurici Jiménez, avança a Ràdio Capital que la primera quinzena d'octubre comencen les obres per refer el clavegram de l'avinguda Doctor Fleming. També s'actuarà a les avingudes Castell d'Aro i S'Agaró.
Quan es fa el desplegament inicial de tota aquesta canonada, parlem de fa de més de 40 anys, i això significa que estan dimensionades per un castell, Platja d'Aro i S'Agaró, que ha crescut, que s'ha multiplicat, que ha crescut en nombre de vivendes i de persones, i això significa que s'han d'anar redimensionant.
A Sant Feliu de Guíxols, el partit Guíxols des del carrer presenta aquest dijous una proposta de pla local d'emergència climàtica. Asseguren que cal prendre decisions valentes i transversals i que totes aquelles polítiques de ciutat es facin tenint present la necessitat de combatre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, les intenses onades de calor o les fortes tempestes i també la pujada del nivell del mar, entre d'altres qüestions.
A Calonge i Sant Antoni es deixaran d'invertir diners per la rehabilitació del castell. Aquesta mateixa partida de 400.000 euros anirà al consultori de Calonge, al parc de Sant Julià de Glòria i al camp de futbol de Sant Antoni.
A Sant Feliu de Guíxols i Palamós es duran a terme el proper 29 de setembre dues sortides per recollir les deixalles que hi ha al litoral. És una activitat organitzada per la plataforma Mou-te pel Mar, que vol combinar la pràctica esportiva amb la conscienciació pel medi ambient a través de la recollida de la brossa que hi ha en camins de ronda i als afores dels nuclis urbans. Miquel Ferrer, pescador i corredor, n'és l'impulsor. Tothom qui ho vulgui es pot apuntar a través de l'aplicació TwinUp, que connecta persones per organitzar activitats esportives.
A Sant Feliu de Guíxols desallotgen una escola per una fuita de gas. Els bombers van poder tallar la fuita i al cap de 30 minuts els 260 alumnes i professors van tornar a l'escola.
Supermatí a Ràdio Capital amb Dani Cortés.
Va, que arribem al final del programa. Albert Aparicio, remata-ho amb la previsió del temps.
El temps assolellat s'imposarà avui arreu de la comarca i si bé el matí és fresc, la temperatura pujarà ràpidament fins als 28 graus. Demà ens creua un front fred que ens deixarà un cel més ennuvolat i la temperatura màxima torna a baixar de nou.
Doncs baixen les temperatures. Albert Aparicio, moltes gràcies. Fins demà. I nosaltres ens acomiadem també fins demà amb aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital i que seguirà informant-vos durant tot el dia a la nostra web radiocapital.cat i també a les nostres xarxes socials Capital Empordà a Twitter i a Facebook i també a Instagram. No deixeu de seguir-nos. Fins aquí el programa, fins demà.